Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
La farmacèutica Carme Mestres del Vendrell va fer fa uns mesos un post que es va convertir en viral després de la mort d'una jove per suïcidi. Per saber com va anar i la repercussió que va tenir, anem fins a Domenys Ràdio. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és. Anem a agafar aquest fil conductor que deies, aquesta denúncia de la Carme Mestres arran de la mort d'una jove per suïcidi que es va fer viral, tot i que aquesta notícia ja tenia temps, i per això tenim a la protagonista d'aquesta denúncia, que és la Carme Mestres, farmacèutica comunitària del Vendrell. Molt bon dia, Carme, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes.
Bé, això ho havíem parlat fora de micros, aquesta notícia ja tenia un temps, però suposo que va sortir per què? Perquè es van posar en contacte amb tu del periòdico.
Sí, 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 la notícia, o sigui, el suïcidi, o sigui, la mala notícia fa mesos que va passar, i el meu tuit, va ser un post a LinkedIn que jo vaig fer en aquell moment, el moment que va passar el suïcidi, doncs es va fer viral en aquell moment. I la cosa està tan que ara, doncs, recentment, fa uns dies, es van posar en contacte amb mi des del periòdico perquè havien vist aquest post que jo havia fet a LinkedIn i la repercussió que havia tingut, i arran d'aquí va ser quan em van voler fer l'entrevista que s'ha publicat ara, però que, vaja, que la reflexió és de fa uns quants mesos, bastants mesos.
Posant en context què va passar, i explica-ho tu com ho vas viure, perquè m'imagino que jo he anat llegint, però una cosa és llegir-ho i una altra cosa és potser la indignació que vas viure tu, no, en aquell moment.
Sí. Bueno, més que indignació, va ser una mica una barreja de sentiments i de sensacions de frustració, més que indignació. El que va passar en aquell moment va ser que es va produir, malauradament, el suïcidi d'una noia, una noia que tenia menys de 25 anys. Era una usuària de la nostra farmàcia, una pacient amb problemes de salut mental. Uh-huh. Ella venia des de feia molts anys a la farmàcia a recollir la seva medicació d'això la coneixíem. Era quan un dia arriba la seva mare i ens diu que el dia abans la noia s'havia suïcidat, i ens portava la bossa amb tota la medicació que havia trobat d'ella a casa. A mi en aquell moment em va fer un sotrec al cor d'obrir aquella bossa i veure la quantitat de medicaments que s'havien acumulat a casa seva, i això indicava inevitablement que tota aquella medicació ella no se l'havia pres quan se l'havia d'haver pres, no? Això vol dir que la pacient no és adherent, o sigui, no segueix el seu tractament de forma correcta, i no és culpa del pacient, eh? O sigui, que un pacient no sigui adherent a la seva medicació és un problema que afecta a moltíssimes persones, no només a persones amb situació de problemes de salut mental, i és un problema que s'ha de resoldre, s'ha d'abordar, és important abordar-lo perquè la medicació, si no es pren correctament, doncs poca feina, de poc ajudarà, no?, en el pacient. Uh-huh. Jo en aquell moment, quan vaig veure aquella quantitat de medicaments, vaig pensar, ostres, aquí hem fallat. Hem fallat, no, o sigui, evidentment, no perquè pensi que ella no hauria pres aquella decisió de suïcidar-se si s'hagués pres bé la medicació. Evidentment, jo entenc que no depenia només de la medicació, no? Uh-huh. Però bueno, les persones amb problemes de salut mental, malauradament, a dia d'avui, no tenen l'ajuda a nivell psicològic, a nivell sanitari. El sistema no està preparat, no estem preparats per atendre a la quantitat de persones que es troben en aquesta situació. I jo en aquell moment, en calent, vaig fer una reflexió. És que no va ser una denúncia, va ser una reflexió en una xarxa social com és LinkedIn, d'un entorn professional, explicant el que jo sentia en aquell moment, que és que era aquesta frustració, d'aquest sentiment, d'aquest... Jo potser hauria d'haver detectat que ella no era adherent i no prenia bé la seva medicació, si hagués parlat més amb ella o li hagués preguntat més. I vaig fer aquesta reflexió pública a LinkedIn. Uh-huh. I per la meva sorpresa, doncs, es va viralitzar, va començar a tenir molta repercussió, molts comentaris, i això és el que va passar.
Clar, al final, fa uns dies va ser el Dia Mundial de la Depressió. Des de la pandèmia s'ha parlat molt de la salut mental, però és cert una cosa que dius i que llegia la notícia era el fet de que no és viable, que potser ara menys, i després entrarem en aquest meló, si em permets, tu no pots donar medicació i ja veurem què passa. És a dir, hauria d'haver-hi un seguiment psicològic, un seguiment psiquiàtric.
Total, és imprescindible. O sigui, els psiquiatres treballen amb medicació, evidentment, però també tenen altres eines, s'haurien d'utilitzar altres eines, altres suport psicològic. Sí que és veritat que, i això no es pot negar, la medicació per a la majoria de problemes psiquiàtrics necessita un temps per fer efecte. O sigui, no podem esperar que una persona comenci un tractament per la depressió i que al cap d'una setmana o 15 dies ja noti l'efecte. Uh-huh. El psiquiatre segurament necessita 2 o 3 mesos per valorar si aquell medicament ha fet el seu efecte i, per tant, és el tractament correcte. I llavors, a partir d'aleshores, doncs, hi ha un seguiment més a llarg termini amb aquella medicació ja com a bona per a aquell pacient, no? Uh-huh. Però el que jo més vull dir és que no és que el psiquiatre l'hagi de veure més sovint, perquè tampoc serviria de gaire que el veiés més sovint el pacient, no? Faltaria aquest temps d'actuació del medicament. El que necessita aquell pacient és altre tipus de teràpia, no només la farmacològica. Necessita un suport psicològic i aquí és on quedem curts, on actualment el sistema sanitari no està preparat per... Bueno, jo veig des de la farmàcia amb tot el que comenten els pacients que venen a buscar la medicació i que ens diuen això, doncs que sí, que el psiquiatre li dona la medicació i que el psicòleg, doncs, els veu cada 3 mesos. O cada mes, si tenen molta sort, però...
O si no vas de pagament, no?
Sí, bueno, i també et diré que de pagament tampoc hi ha la freqüència que desitjaries, eh? O sigui, hem arribat a una situació de saturació ja, que en el cas de la salut mental jo m'atreveixo a dir que la sanitat privada també està saturada i falta de recursos.
Per què creus que ha passat això? És a dir, el 2020 va ser un punt d'inflexió o estava ocult i va ser com el destapi?
Bueno, jo crec que, no ho sé, no sabria dir això, però el que sí que està clar és que el tema de la Covid va ser com un, sí, doncs com un punt, un boom, no? Ens va afectar molt a tots i la salut mental potser és una cosa que no és tan evident. O sigui, quan ens fa mal alguna cosa, no ens fa vergonya dir em fa mal la cama o em fa mal la panxa i demanar ajuda. Però la salut mental és que és una línia tan fina...
Encara hi ha molt de tabú, no?
Hi ha molt de tabú, moltíssim de tabú, tant per la persona que la pateix i per tant, quan una persona arriba al metge a preguntar per un problema de salut mental, a expressar el que li està passant... Sol portar mesos, si no anys, amb aquella situació, en silenci o atrevint-se només a comentar-ho amb algú del seu entorn, però... I quan ho comenta amb algú del seu entorn, moltes vegades, també malauradament, la resposta que rep és de «bueno, va, que això no és res», o «bueno, va, que, ostres, com et pots queixar amb tot el que tens», o «bueno, va, que ja et passarà». Clar, això també a la persona el que li acaba dient és de dir «bueno, doncs potser sóc jo la que estic equivocada i això que m'està passant no m'hauria de passar». I clar, saps... No, socialment i sanitàriament no acompanyem aquest pacient. No estem educats per comprendre que aquestes situacions s'han de dir des del començament i s'han de tractar.
Vull dir un meló que sembla que fa un any llegia una notícia, aprofitant que tinc aquí i que anem a parlar de la vostra feina des del sector farmacèutic, que es venien moltíssims opiacis.
Sí, bueno...
Vosaltres... Sí, perdona.
Digues.
Volia fer una puntualització. A vosaltres us venen amb una recepta, és a dir, no és que els doneu com carmels, ni molt menys. Vosaltres, tot el que són benzodiazepines, no podeu donar-la sense una prescripció mèdica. Uh-huh. Però vosaltres, des del sector farmacèutic, vau alçar la veu en un moment donat per tal d'intentar minimitzar que els metges donguessin, no vull dir ara tant a la lleugera, perquè potser no és el cas, però potser analitzant una mica més.
Sí, sí. Deixem fer un apunt i una diferència important entre opiacis i benzodiazepines, val? Perquè són dues coses diferents i no voldria que es confonguessin.
Sí.
De les dues se n'està abusant actualment, des del meu punt de vista, però no són diferents. Els opiacis són medicaments derivats de la morfina que serveixen per tractar el dolor. Uh-huh. Val? No tenen a veure amb salut mental, diguéssim.
Vale, gràcies.
Les benzodiazepines o els hipnòtics sí que són medicaments tranquil·litzants, per dir-ho així, un llenguatge col·loquial, o medicaments, doncs, això, per tranquil·litzar o per ajudar a dormir, que realment sí que estan més relacionats amb, amb problemes de salut mental. Tant un com els altres, els dos grups, estan hiperprescrits a dia d'avui en la nostra societat. O sigui, hi ha moltíssima gent, moltíssima. I realment les prescripcions i el consum d'aquest tipus de medicaments s'han disparat en els últims anys. Espanya és un dels països que més benzodiazepines utilitza. I Catalunya, en concret, de les comunitats autònomes, que més també. O sigui que realment estem en un entorn on aquest tipus de medicaments s'utilitzen amb molta freqüència i segur que amb altres tipus de teràpies, amb un altre tipus d'enfoc, no caldria utilitzar. I aquí no hi ha, o sigui, no hi ha un culpable, no hi ha un únic motiu pel qual se n'està fent un abús d'aquesta medicació. Perquè per una banda ens trobem amb un personal sanitari, amb uns metges, que tenen uns horaris molt estrictes, unes visites supercurtes i unes eines, diguem que limitades. I, per altra banda, també tenim una societat, uns pacients, que són molt exigents i que ens agrada molt la rapidesa i el ja. I jo parlo per la meva experiència al taulell de la farmàcia, en aquest sentit, no? Quan una persona es ve a demanar algú per ajudar-lo a dormir, per exemple, que també és un dels temes que han augmentat molt les consultes a la farmàcia, dificultats per dormir, doncs quan li expliques que li pots donar algú per ajudar-lo, però que hi ha uns hàbits que són una correcció d'horaris, un desenganxar-nos de les tauletes, dels mòbils, o sigui, tot un munt de consells com per fer uns canvis d'hàbits, de vida saludable, un estil de vida més saludable, també trobes amb els pacients que em diuen sí, però tu dona'm algú que em faci dormir ja. O sigui, volem algo molt ràpid. I llavors aquesta pressió als metges també se'ls hi transmet.
Clar.
I el pacient, quan va al metge i diu dona'm la pastilla per dormir, doncs hi haurà metges que tindran un tarannà de fer un altre paper, un altre insistir més d'una altra manera, però també n'hi haurà que diran tu vols la pastilla per dormir, aquí tens la pastilla per dormir.
I deixa'm en tranquil, no?
I deixa'm aquí.
Directament. Ens trobem amb un panorama complicat. És veritat que pel que estàs dient i pel que he anat llegint, però tu ets l'experta, estem sobremedicalitzats, no només ja pel que fa doncs, a l'estrès, a dormir, a l'ansietat, sinó a altres coses. Però clar, al final, vosaltres... Mira, aquí em ve perfecte per obrir un altre meló. Vosaltres sou més que dispensadors de medicaments.
Total.
Quina és la vostra feina? Perquè moltes vegades queda com invisibilitzada o potser no amb la importància que té.
Bueno, al farmacèutic realment tenim, no només dispensem medicaments, sinó que la nostra tasca també és fer educació sanitària, fer intervencions de cribatge o d'intervenció directa a la població per prevenir malalties o per millorar la salut en general. No només per tractar aquella persona que ja està malalta, sinó també per prevenir l'aparició de malalties. I no ens limitem, la feina de la farmàcia comunitària no es limita només a llegir una recepta i a donar el que el metge ha prescrit, sinó a donar uns consells que acompanyin aquell tractament, a assegurar-nos que aquell tractament es pren correctament, a ajudar-li al pacient a donar-li les pautes necessàries per prendre aquell medicament de la forma més segura i més eficaç per a ell. I després, doncs, en una farmàcia comunitària pots trobar molts altres serveis que no només la dispensació del medicament. Fem programes de seguiment de símptomes o d'hipertensió arterial, per exemple, determinacions de glucosa, de colesterol, cribatges de càncer de colon... Es fan molts serveis assistencials a la farmàcia comunitària a dia d'avui, no només dispensar el medicament.
I a més, jo me'n recordo que l'any passat us vaig entrevistar a tu i Arc per aquesta...
Sí, pel premi que ens van donar de l'ICP, sí. Ja ho recordo.
Exacte. Continueu amb aquesta dosificació, no? Explica tu, que tu saps més bé què va el tema.
Bueno, allò va ser un premi per un projecte puntual, una prova pilot, però justament un dels serveis assistencials més demandats i que més oferim a dia d'avui és el servei de seguiment farmacoterapèutic amb sistemes personalitzats de dosificació, amb SPDs. Són aquests blisters setmanals que el pacient pren a casa amb tota la medicació preparada i s'oblida de tenir les caixetes a casa, de saber quan li toca cada medicament, només té que utilitzar aquell blister i aquest servei serveix per millorar allò que dèiem al començament de l'entrevista, que parlàvem de l'adherència terapèutica, o sigui, la capacitat del pacient de poder prendre el seu medicament a l'hora correcta, de la forma correcta i dosificat correctament, doncs amb aquest servei ens assegurem o ajudem moltíssim els pacients a que puguin prendre la seva medicació d'aquesta forma.
I cada vegada més demandat, suposo, cap a l'envelliment de la població, no?
Sí, sí, sí. És un servei que els principals tipus de pacients candidats són persones grans, que són persones polimedicades, prenen bastanta medicació durant el dia, persones que viuen soles, malauradament, aquestes persones grans que no tenen molta ajuda i que es fa realment complicat lidiar. Tu imagina't, hi ha persones que es prenen 12, 15, 19 medicaments cada dia. Et fas un lío, vull dir, no cal ser gran per arribar-te a liar amb tota aquesta medicació.
No.
Val? I, bueno, doncs això, la majoria de pacients són persones grans, però també cada vegada més hi ha persones joves i persones amb problemes de salut mental, el que tornàvem a parlar al començament també. El pacient amb tractament psiquiàtric és un candidat d'entrar en aquest servei perquè realment la facilitat o la dificultat que té a l'hora de seguir les pautes dels tractaments, doncs se li facilita molt amb el seguiment farmacoterapèutic.
De fet, la teva bata per darrere posa un sí. Lema molt maco, perquè sembla que amb les xarxes socials i sembla que estiguem hipercomunicats i jo crec que estem més sols que mai, no?, en aquest aspecte. I digues tu que posa la teva bata, perquè em va fer molta gràcia.
Sí, bueno, a la meva farmàcia, a les bates, als uniformes, cada persona de l'equip porta una frase al darrere, una frase motivadora, podríem dir així. Fa molts anys que les portem, eh? Ara sembla que estigui feta el moment, però pues fa 20 anys o així que portem aquestes bates. Bueno, les anem renovant, evidentment, però el missatge que posa darrere la meva bata posa que el genèric dels ansiolítics es diu abraçada.
Que maco.
I a mi és que m'encanta aquesta frase perquè és que és tan, tan simple, tan curta i tan significativa i tan relacionada amb la meva professió i amb la meva manera de veure la professió que realment si ens abracéssim més hauríem de prendre menys ansiolítics. És que és així de... És que és tal qual, eh?
Una mica més d'amor, no?
Sí, sí, sí. Més abraçades i menys ansiolítics.
Et demanen alguna abraçada o no, Carme?
Sí, sí, sí.
Quan meva.
Sí, sí, tal qual, tal qual. Ara ja no tant, però els primers anys quan la portàvem, la veritat és que sí, hem donat, a la farmàcia donem abraçades, sí, sí.
I costa tan poc.
I costa tan poc, sí, tal qual.
Déu-n'hi-do. Deixa'm que obri un meló. Menopausa o perimenopausa. És que estic en aquest punt, saps? Uh-huh. La farmacèutica, i no em refereixo als establiments, sinó a la indústria, és encara molt masclista pel que fa a segons quines èpoques de la dona, o és que ara es parla més que abans, o com ho veus tu, com a dona, com a farmacèutica i com a...
I com afectada.
Doncs ja està, ja ho tenim tot.
Ja ho pots dir. Jo crec que el tema de la menopausa... A veure, des d'un punt de vista farmacèutic, els medicaments, hi ha una desviació, una diferència de tractament de gènere, però ja no només amb la menopausa, sinó amb... és de gènere general, o sigui, l'home i la dona, no? Els tractaments, les dosis, els estudis que els laboratoris han fet tradicionalment per comercialitzar els medicaments, per estudiar nous tractaments, s'ha fet amb un esbiaix de gènere perquè sempre s'ha fet amb un model masculí, diguéssim. Uh-huh. Cada cop més en els últims anys els laboratoris ja tenen en compte la diferència, no?, de gènere i ja van a posar a filar més prim, en posant determinats tipus de tractaments, estudiar realment una dosi pel sexe femení i una dosi pel sexe masculí, perquè realment som diferents fisiològicament.
Sí.
I en alguns fàrmacs aquesta diferència és substancial i a la pràctica fins a fa poc doncs no es tenia en compte. Uh-huh. Això per una banda. L'altra cosa és la menopausa. La menopausa ha sigut una etapa de la dona que fins fa molt poc doncs, ha sigut doncs, també com a silenciada, no? Com dèiem abans pel tema de la salut mental, doncs, també passa algo similar. Era algo que, bueno, que et passava i no es podia com a dir massa o no es tenia molt en compte, però realment els canvis fisiològics que té una dona en aquesta etapa de la seva vida són importants. Aleshores, aquí, ara està molt de moda i, a més, doncs, amb el tema de les xarxes socials també, el tema de la menopausa, com qualsevol altre tema que hagi pogut sortir sanitari o no sanitari, les xarxes socials el maximitzen i ho fan molt present i ho fan tot molt gros. I bueno, pues sí, pues ara hi ha un boom de productes, de tractaments, de cures, tot pensat en el... Però és que no només a nivell farmacològic, sinó pues, a nivell d'exercici físic, l'alimentació, cosmètica, dermocosmètica, pues, tot pensat en aquesta etapa de la dona.
I al final suposo que és depèn de quan t'agafa, perquè això a mi m'agafa 20 anys i em sona xino mandarín. Però ara que ho estàs experimentant és com que tot et ve de... Ostres, doncs, quasi els fogots, no? Moltes coses que...
Sí, bueno, perquè això, perquè la nostra generació, o sigui, fins ara, que no l'estem passant, diguéssim, no, a la nostra generació, diguéssim, hem coincidit, ens ha coincidit la nostra experiència vital pròpia, personal, amb aquest moment d'informació de la menopausa, de tenir coneixements, de sentir parlar de la menopausa, de què passa amb una dona quan està en aquesta època. Però clar, quan ara les noies o les dones de 30, 20, 40 anys, que ara ho estan sentint tot això, quan elles els arribi a passar, ho viuran diferent que nosaltres. Igual que ho van viure diferents les nostres mares o les nostres àvies, que quan ho van passar doncs no tenien ni res d'aquesta informació, ni era un entorn totalment més silenciat.
Uh-huh. Carme, ens queda re un minutet. No sé si m'he deixat alguna cosa per preguntar-te, perquè t'he fet moltíssimes preguntes. No sé si hi ha alguna cosa que vulguis comentar, que vulguis llançar un missatge...
Pues, no sé, no, només bueno, agrair-te aquest interès que has tingut per la farmàcia comunitària i reforçar només el paper de la farmàcia comunitària dintre de la societat, no? Que som jo personalment sóc una gran defensora de la inclusió de la farmàcia comunitària dintre del servei sanitari, no? De la comunicació i del treball conjunt, i fa anys que treballo en aquest sentit en diferents comissions i diferents grups, conjuntament amb equips multidisciplinars, amb infermeres, amb infermers, amb metges, i està demostradíssim que el pacient hi guanya quan treballem tots els sanitaris de forma conjunta i coordinada.
Esperem que això en un futur doncs, pugui ser encara més visible i més real, no? del que està sent fins ara. Carme Mestres, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need every.
Ens queda un minut i escaig per arribar a 2:15 del Flash. Ho farem amb Miley Cyrus i aquest Angels Like You.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El comerç de Calafell tornarà a enamorar per Sant Valentí. Campanya comercial amb sorteig de sopar romàntics i vals de compra fins al 14 de febrer. El comerç de Calafell i de Segur posa en marxa la campanya comercial de Sant Valentí. Fins al 14 de febrer, els establiments adherits tindran disponible el millor de la seva oferta en moda, calçat, complements i regals, entre d'altres, amb preus especials i ofertes. Tothom que hi faci una compra entrarà en el sorteig de diferents premis i vals de compra, entre ells, sopars romàntics. La campanya comercial de Sant Valentí és una iniciativa de les associacions empresarials de Segur de Calafell i Fòrum Calafell i de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. Us parlem ara de formació digital gratuïta a Olèrdola, oberta a tota la ciutadania. Amb la voluntat d'acostar l'ús de les noves tecnologies al conjunt de la població i de contribuir a reduir l'anomenada bretxa digital, des de l'Ajuntament d'Olèrdola s'ha promogut de nou l'organització de cursos de formació digital gratuïta oberts a tota la ciutadania. Els cursos es faran als casals d'avis de Moja i de Sant Pere Molanta a partir de la primera setmana de març i durant 6 sessions setmanals. Les inscripcions es poden fer fins al 23 de febrer al telèfon 93 890 3502 o al correu electrònic perezti@olerdola.cat. Els cursos s'han programat des de la primera setmana de març i fins a mitjans d'abril. A Sant Pere Molanta, els dilluns al matí o els divendres a la tarda, i a Moja, els dimarts a la tarda. Joan Anton Català Amigó presenta a Vilafranca l'Eclipsi del segle. L'astrofísic i divulgador científic ofereix en aquest llibre una guia per gaudir de l'eclipsi solar total del proper 12 d'agost. La presentació tindrà lloc aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca i intervindrà el president de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf, Carles Schnabel. El 12 d'agost de 2026, una gran part del territori viurà un fenomen excepcional, un eclipsi solar total que convertirà el dia en nit durant uns minuts. L'Eclipsi del segle és una guia completa i rigorosa per entendre què és un eclipsi de sol, per què es produeix i com es desenvoluparà aquest en concret. El llibre ofereix informació pràctica sobre els millors indrets d'observació, els horaris, les mesures de seguretat ocular, la planificació dels desplaçaments, el respecte per l'entorn natural i les claus per fotografiar el fenomen. Les il·lustracions de Murat Absalam complementen el contingut amb una clara voluntat divulgativa. I acabem amb el Noia, que s'enfrontarà al Barça als quarts de final de la Copa del Rei, que es disputa enguany a Sant Sadurní. El Barça serà de nou el rival del Noia Freixenet als quarts de final de la Copa del Rei, que se celebrarà a Sant Sadurní d'Anoia del 19 al 22 de març, després del sorteig d'emparellaments que s'ha celebrat ahir a la tarda al celler de la Fassina de Can Guineu. Els de la capital del Cava es trobaran amb el conjunt blaugrana a la primera ronda, tal i com ja va succeir en l'edició de l'any passat en el segon partit de la primera jornada, el dijous 19 de març. Els altres encreuaments de quarts seran Calafell, Reus Deportiu, que obriran el torneig el dijous, i divendres es jugaran l'Igualada a Voltregà i el Liceu Alcoi. L'acte ha comptat amb la participació de l'alcalde Pere Bernet, a més del primer tinent d'alcalde Pedro Campos i la regidora d'Esports Arantxa Molina, que han estat alguns dels encarregats d'extreure les boles de les urnes que han definit els partits que obriran el quadre de competició. Jugadors i entrenadors dels equips participants, a més d'altres representants del món de l'hoquei, regidors de l'Ajuntament de Sant Sadurní i aficionats, es van congregar a la Fassina per seguir en directe el sorteig.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 11:15. Un cop al mes seiem al pupitre de la mà de la Carme Ortoll per parlar d'educació des d'una perspectiva reposada i amb deteniment. Avui abordem el paper de la cultura en l'educació d'infants i adolescents. Marxem fins a Canal 20, doncs, allà ens hi espera, acompanyant la Carme Ortoll, el Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, una vegada més. En aquest mes de febrer, al pupitre, ens acompanya la Carme Ortoll, mestra de mestres. Què tal, Carme? Molt bon dia.
Molt bon dia.
De què parlem aquest mes?
Mira, aquest mes de febrer, al pupitre, parlarem de la cultura. Caram, important, eh?
Concepte molt ampli.
És veritat, de la importància de compartir-la, sobretot amb els infants i els adolescents i els joves. El mot prové del llatí derivat del participi cultus, del verb colere, que té molts significats, com evitar, venerar, conrear, fer créixer. De fet, la cultura és tot allò que aprèn i comparteix la ciutadania en una societat. És la manera com pensem, com ens relacionem, com ens expressem i com interpretem el món. La cultura són les creences i els valors, és la llengua i les llengües que ens permeten expressar-nos i comunicar-nos. I també és la creativitat i la memòria que ens ajuda a afrontar i a obrir nous camins. Mira, d'acord amb la Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural de la UNESCO, la cultura s'ha de considerar com el conjunt de trets distintius, tant els espirituals, els materials, els intel·lectuals, aspectes que donen caràcter a una societat o un grup social, i que basta, a més de les arts i les lletres, les maneres de viure plegats. Així també com els sistemes de valors, les tradicions i les creences. En definitiva, la cultura és cada vegada més una eina essencial per a les persones i per a la construcció d'una societat més crítica, més justa, més humana. La poeta Maria Mercè Marçal ens recordava que la cultura no és una ornamentació, és una eina de supervivència.
Un cop compartida aquesta primera definició, què volem dir quan parlem de cultura? A què ens referim, Carme?
És difícil, d'afinar, però parlar de cultura és parlar de qui som, d'on venim, de com volem compartir la vida amb els altres i com volem continuar vivint en societat. La cultura és el conjunt de valors, actituds, aptituds, teories, ideologies, normes i béns, també materials creats per l'ésser humà. La cultura també és coneixement, són els sabers acumulats, és l'educació, és ciència, és tecnologia, és filosofia. És tenir cura del cultiu de la llengua com a eina de comunicació, de pensament, de l'oralitat, de la literatura, de la transmissió, de l'entesa entre les persones i els pobles. I també és creació, és creativitat, imaginació, és art, és música, és cinema, és teatre, és pintura, és escultura, és dansa i moltes altres activitats i formes de convivència d'equip i de conjunt. I també parlem i vivim la cultura quan compartim els costums, les festes, les tradicions, els rituals. I, per tant, també, en bona part, cultura també és tot allò que heretem dels nostres avantpassats i reinterpretem. És memòria col·lectiva i patrimoni material i immaterial.
El terme cultura es diu en algunes explicacions, ho apuntaves ara també, que inicialment volia dir cultiu de l'ànima o de la ment.
Sí, també s'hi relaciona. De fet, tal com dius, parlar en aquest sentit de cultura és recuperar el seu estat més originari. I és en aquest sentit que s'entén també com un conjunt continuat de coneixements. La cultura alimenta la ment i desenvolupa la capacitat de comprendre el món amb el propi criteri. I alhora cultiva també l'ànima, perquè dona sentit a l'experiència i a la vivència humana. És cap al segle XX que la cultura va estar marcada per molts canvis socials, científics, polítics, tecnològics, i també és un moment d'uns enormes contrastos pel que fa al progrés intel·lectual i artístic, però també de ruptures amb guerres i d'experiències traumàtiques. I és quan la cultura comença a sorgir com un concepte centrat en l'antropologia i amb els conceptes de pluralitat i de diversitat. De fet, abasta tots els fenòmens humans que no poden imputar-se a la genètica i abasteix diferents significats. D'una banda, per exemple, la capacitat evolucionada de les persones i actuar de forma imaginària i creativa. I de l'altra, les maneres variades en què la gent viu a les diverses parts del món, classificant i representant les seves experiències i actuant. Va ser, passada la Segona Guerra Mundial, que el terme adquireix més importància en diferents significats i en disciplines, com ara els estudis culturals, la psicologia, la sociologia cultural o l'espiritualitat, entre altres. I apareix un element clau, que és la democratització de la cultura, i s'inicia el procés de fer accessible la cultura a tothom, sense importar l'origen social o el nivell d'estudis.
De fet, com deies, també hi ha hagut i hi ha altres conceptes de cultura que han anat evolucionant.
El món cultura s'associa també a diferents conceptes i enfocaments segons es miri des de l'àmbit educatiu, social, artístic, antropològic, etc. També és important i es relaciona amb l'acció de cultivar o practicar alguna cosa. En el concepte clàssic, el concepte de cultura era més elitista i reservat a les classes com més instruïdes. Més endavant, ja s'entén que cada cultura s'ha de comprendre en el seu propi context i s'entén ja com a activitat dinàmica i canviant. Segons el diccionari, pot ser el resultat o l'efecte de fer prevaldre coneixements humans com a conjunt de valors o creences, com a identitat col·lectiva, com a sistema social, o fins i tot com a processos dinàmics que evolucionen amb el temps i incorpora influències i canvis depenent del context històric o social. La visió més contemporània ja es parla de la globalització cultural, la multiculturalitat, la interculturalitat, així com de les cultures híbrides, i s'avança en què la cultura es construeix socialment i és un sistema viu i ple de significats compartits entre tots i per a tothom.
I algunes vegades a casa nostra relaciona més la cultura amb tot el que és la transmissió de les festes i de la tradició popular.
De vegades es contraposa l'anomenada cultura general o cultura en majúscules amb la cultura més popular, encara que sabem que, de fet, n'és una part important. La cultura popular és el conjunt, en el nostre cas, de tradicions catalanes que neixen del poble i que ens transmeten de generació en generació, sobretot de manera oral i a nivell col·lectiu, i està lligat al territori i forma part de la identitat d'un poble i, com tot, evoluciona amb el temps i amb les formes de viure. D'exemples de cultura popular al Penedès i a totes les comarques de Catalunya en tenim moltes, des de les tradicions com els castells, els correfocs, els gegants, fins les músiques i les danses com les sardanes, les cançons tradicionals o les havaneres, i també festes i tradicions com la Festa Major, el Carnaval, Sant Joan, entre moltes d'altres. I no ens podem oblidar que cadascuna d'elles està lligada a les diferents maneres de viure, com expliquen les rondalles, les llegendes, els jocs populars, les cançons tradicionals, les dites, els refranys i fins i tot la gastronomia tradicional.
Segons el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, la cultura ha de ser considerada com un bé públic i com un bé preferent. Què creus que ens volen dir amb això?
Que pertanyi a tota la societat, ens deuen voler dir això, que pertanyi a tota la societat. La cultura com un bé públic vol dir que ha de poder accedir-hi tothom, independentment dels recursos de què disposi. I això va ser un gran pas social endavant, perquè no només beneficia una persona en concret, sinó que beneficia tot el conjunt de la societat i és considerada un mitjà per millorar la vida de les persones, perquè la cultura forma part de tot allò que s'aprèn socialment. Per això és necessari que sigui d'accés universal. Aquí podríem posar l'exemple de les magnífiques biblioteques que tenim, els arxius, els museus, les festes del carrer, activitats gratuïtes d'estiu, d'hivern, entre altres. I, per tant, les administracions públiques, per continuar apostant per la cultura, l'han de promoure i també l'han de protegir.
I quan parlem de cultura de masses, de què estem parlant?
La cultura de masses, com dius, és la que busca d'arribar a un màxim de persones. És un conjunt de projectes i d'activitats creats per ser consumits per un públic ampli, pensat per grans públics. En serien exemple de la difusió de la cultura mitjançant els mitjans de comunicació, com aquest mateix de la ràdio, per on ara parlem, la televisió, internet, les xarxes socials, entre altres. En general, la cultura de masses està més pensada per ser un consum ràpid i generalitzat, i en moltes ocasions també pensat amb la finalitat comercial.
Perquè a vegades suposen o es presenten així com a termes oposats cultura i natura.
Com hem dit, normalment es defineix la paraula cultura com tot allò que típicament és fet pels humans i el separa de la natura perquè es defineix més com un lloc on la humanitat no ha intervingut, allò que és innat, biològic. De fet, l'oposició no és mai absoluta, però en alguns casos sí que es presenten com a contràries. De tota manera, hi ha moltes teories que defensen que la cultura neix de la natura humana i no podem separar completament una cosa o una altra. Per exemple, el menjar, tenim la necessitat natural d'alimentar-nos, però, en canvi, la manera de cuinar-lo, de menjar-lo, de les normes, dels horaris, de com ho fem, etc., és molt més cultural. Seria una...
Un bon, molt bon exemple. Parlem de quan apareix el concepte de cultura. Podem situar-lo a Europa quan apareix aquest concepte de cultura?
S'estima que va ser cap al segle XVIII i es referia al símil d'un procés de cultiu, com l'agricultura o l'horticultura o una mena de creixement de la persona. Al segle XIX el terme va arribar a referir-se primer al perfeccionament de la persona i després sorgeix una definició interessant i és quan es refereix al conjunt de cultures i comportaments que es produeixen en una determinada comunitat i que són transmesos mitjançant l'aprenentatge entre els seus individus. I és a partir del segle XX que la cultura ja va esdevenir un concepte central de l'antropologia que estudia les diferents formes en què les persones viuen en les diferents parts del món i la capacitat humana per a classificar i representar experiències amb símbols i actuar amb imaginació i creativitat. I és quan aquesta capacitat que havia estat considerada com una característica única del gènere humà que la primatòloga Jeanne Goodell identifica que també hi ha aspectes culturals entre els animals i que uns aprenen dels altres i, per tant, la cultura no pertany sol als animals, a les persones, perdó, sinó que també està relacionada en el món animal.
Això que comentaves ara, alguns etòlegs parlen de cultura per referir-se als costums, activitats o comportaments transmesos d'una generació a l'altra i, com deies, també passa entre els grups d'animals, amb els seus comportaments també.
Alguns científics que estudien el comportament dels animals en el seu medi natural expliquen que per tal que un comportament animal es consideri cultura, ha de complir alguns criteris, com per exemple que hi hagi un aprenentatge social per imitació o observació i també per persistència i continuïtat. Per exemple, els ximpanzés utilitzen les pedres per trencar les nous i els fruits secs que van trobant i també utilitzen uns rituals socials propis per saludar-se entre ells. Les oques tenen dialectes vocals diferents segons els grups familiars, o els ocells que canten els cants que aprenen segons les zones i segons les regions on viuen. La cultura animal, fins i tot en moltes espècies, ajuda a millorar alguns aspectes de supervivència, sobretot en les estratègies de caça o d'alimentació. I la cultura animal, encara que molt simbòlica, és una de les bases per entendre l'evolució del comportament social i, per tant, ens demostra que la cultura no només és exclusiva de les persones.
I la cultura és una part importantíssima que es fa des dels treballs de les àrees curriculars dels centres educatius.
Sí, i tant. Josep Pla deia, llegir és viure més d'una vida. Sempre hem sabut que la lectura, com l'escriptura, com l'estudi de moltes altres matèries, ens fan més cultes. Tant a les escoles, centres educatius, així com les famílies, es transmet cultura diàriament, a través de diferents maneres d'actuar, de pensar, de sentir, de fer. Com sabem, els primers agents culturals i de socialització amb les criatures són les famílies, mitjançant la llengua, els valors, les creences, les normes i els costums de cadascú, l'aprenentatge des del testimoniatge, de la vivència, de l'experiència. I a les escoles i als instituts també tenim i tenen, després de la família, un paper importantíssim en la transmissió de la cultura i en el procés continuat de l'aprenentatge personal i social. Perquè l'aprenentatge de diferents coneixements i sabers, el treball col·lectiu, el participar per construir la identitat social i personal, totes les activitats que es desenvolupen a les aules, des de les músiques fins a les matemàtiques, ajuden a fer brollar el pensament crític i la sensibilitat. Això es relaciona amb el creixement cultural de cadascú, i això és cultura. Com també ho és l'art, la literatura, la filosofia, el medi social i natural, el moviment, totes les matèries, continguts i competències permeten expressar emocions i aportar qüestions que afavoreixin els aprenentatges i el desenvolupament de les criatures en tots els sentits.
Quins podríem considerar com a elements claus de la cultura en els infants?
Per mi això és un treball global. Són el conjunt de pràctiques, exercicis i valors, així com dels llenguatges de les maneres de fer que els infants comparteixen, creen i transformen entre ells i elles mateixes, amb el món dels adults. Elements claus en les primeres edats són els jocs, tant els lliures com els simbòlics i els dirigits. Tots ells una gran eina d'aprenentatge i de socialització. Un altre, el llenguatge expressiu, el compartir cançons, contes, endevinalles, invencions de paraules i de personatges o històries i relats. Un altre molt important és el treball que es pugui fer en grup, en l'equip, per compartir maneres de relacionar-se, rols, estratègies, pactes amb els altres nens i nenes que els acosten i fan descobrir dinàmiques canviants, expressions, moviments, el teatre, l'esport, la dramatització, el cinema, etc. Totes aquestes activitats els apropen a la cultura, ja que no només és donar veu als infants com a receptors, sinó, sobretot, com a subjectes actius.
I una societat culta ens aporta molts avantatges, tant a petits com a grans. Quins? Els podien resumir?
Una societat culta sap exigir drets i responsabilitats, sap qüestionar el poder i sap què vol dir actuar en justícia i que una societat que comparteix cultura no accepta la manipulació i sap respectar la diversitat. Per mi una societat culta és més lliure i més demòcrata. Sabem molt bé que moltes revolucions a nivell polític han estat possibles després d'una revolució cultural. Un exemple clar és el moviment social sobre el feminisme, que després va venir grans canvis a nivell polític i de justícia, i encara avui en dia cal reivindicar més canvis legals sobre la llei i els drets de les dones i dels infants. El mateix passa quan pensem en avenços relacionats amb l'ecologisme o amb les polítiques ambientals. La cultura no fa un soroll present immediat, però ajuda en molts aspectes a canviar el futur.
Per tant, al fil del que dius, hi ha una relació directa entre cultura i futur?
Del tot. L'escriptora Montserrat Roig va escriure: "La cultura és memòria, i sense memòria no hi ha futur." Quan parlem de cultura, és possible que pensem en la tecnologia, en l'economia, en el progrés, però a més, per mi, tota aquesta cultura de fons és la que ajuda a construir el futur, perquè sabem que la cultura no es construeix només amb innovació tecnològica, sinó amb valors. Segurament que tots aquests avenços sense cultura serien una successió de canvis i alteracions en poc sentit. De fet, la cultura ens dona eines per poder adaptar-nos als canvis que se'ns presenten cada dia, tant a nivell tecnològic com mediambiental, com social, com personal. La cultura ens transmet valors com la diversitat, la inclusió per a tothom, la convivència, l'ajuda a formar-nos en els pensaments. També ens ajuda a construir societats més responsables i impulsa la innovació, però segurament que sense cultura tampoc hi podria haver creativitat. La cultura ens impulsa cap a futurs més compartits i més plens. Personatges, per exemple, com l'arquitecte Antoni Gaudí, els pintors Joan Miró, Salvador Dalí, artistes plàstics com Antoni Tàpies, il·lustradores actuals com Pilarín Vallès o Roser Capdevila, poetes com Joan Brossa, molts músics com Pau Casals, mestres o pedagogs com Rosa Sensat o Artur Martorell, entre altres, i a més de 1.000 persones que tots coneixem i no pararíem d'anomenar, han estat creadors de la cultura a casa nostra. L'escriptor Manuel de Pedrolo escrivia: la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. I això ens ve a dir que intervenir en educació, en llengua, en valors, en canvis col·lectius, en la manera més duradora de transformar una societat, moltes vegades, molt més que decisions polítiques immediates o lleis puntuals, perquè la política pugui canviar normes, però la cultura canviï mentalitats i maneres de fer en les persones, s'hi ha de treballar.
Ara ens agradaria continuar parlant d'altres qüestions vinculades a aquest tema, però el temps és el temps i ens haurem d'emplaçar un altre dia. Avui ens ha acompanyat, com sempre, el Pupitre per parlar de la importància de la cultura, la Carme Ortó i Grífols, i a més, Carme, de quines altres persones o col·lectius ens hem nodrit avui?
A més, avui, com en cada pupitre, també ens hem servit d'articles, investigacions, conferències, lectures de diferents persones estudioses del món de la pedagogia, entre altres el Departament de Cultura, Estudis de la Universitat de Barcelona, l'Extec d'Educació, la Viquipèdia, el Diccionari de la Llengua Catalana, algunes aportacions del ChatGPT i, com sempre, també ens hem servit de la veu, el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat i estan a les aules dels centres d'educació de Catalunya.
I avui, quina frase deixem escrita a la pissarra, Carme?
Avui deixarem escrita a la pissarra una frase d'un anònim, que no he trobat atribuïda cap nom, però que per mi té molta raó, i diu: la cultura és una de les úniques riqueses que, com més es comparteix, més creix.
I fins aquí el Pupitre d'avui. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més, Carme.
Sí, gràcies per la vostra escolta i per la confiança. A veure si un altre dia tenim ocasió, que amb tots els oients que sou en sintonia, de poder fer un bon debat, que segurament ens ajudaria a compartir des del Pupitre passió per l'educació.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.